La Generalitat adverteix al govern espanyol que, sense ordinalitat, no hi haurà nou model de finançament. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Que Catalunya no acabi tenint menys recursos per habitant que altres comunitats autònomes amb menys ingressos. Aquesta és la línia vermella sobre el model de finançament que la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dibuixat avui al matí de Catalunya Ràdio, Joan Bota.
Després que l'acord d'ahir amb l'Estat recollís aquest principi, l'ordinalitat només al preàmbul i davant les crítiques d'Esquerra, amb qui es va negociar el finançament singular, i de Junts, amb uns vots imprescindibles perquè el nou model tiri endavant, Romero ha precisat avui aquesta emissora.
Que si el model que es planteja al setembre-octubre, quan va dir el ministre de Política Territorial, no respecta aquest principi, doncs nosaltres no hi serem.
I què respon a això el govern espanyol, Madrid, Àngels Lafuente?
Doncs a hores d'ara, Moncloa es decanta per la prudència i evita anar més enllà del que es va parlar ahir a Barcelona. La ministra portaveu, Pilar Alegría, no entra en detalls ni concreta si el nou model de finançament singular per a Catalunya recollirà el principi d'ordinalitat, com exigeix el govern d'Illa, i defensa amb aquests arguments el nou model de finançament.
Suficiència financera, es decir, que totes les comunitats autònomes reciban més recursos. Solidaridad, corresponsabilidad fiscal, no solamente desde el punto de vista del gasto, sino también de los ingresos.
Tot això el dia en què la llei d'amnistia ha arribat finalment al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb les causes del Tribunal de Comptes i dels CDRs.
La Comissió Europea nega que el procés independentista afectés els interessos econòmics de la Unió Europea, però dubta que la llei d'amnistia respongui a un interès general.
Quines crítiques més ha fet la Comissió Europea a Luxemburg, Jordi Baró?
Ha qüestionat que l'amnistia obeeixi l'interès general perquè assegura que és resultat d'un acord polític per investir Sánchez i ha assegurat també que la llei ha contribuït a aprofundir en la divisió. Són crítiques que fan que la Comissió Europea hagi topat avui amb Espanya en una part dels arguments en una vista que ha acabat sense data pels següents passos. Els pròxims mesos el Tribunal de la Unió Europea haurà de determinar si l'amnistia ha vulnerat el dret europeu.
Mentrestant, sobre els incidents racistes de Torre Pacheco aquests dies a Múrcia, tenim novetat d'última hora.
El jutge ha enviat a presó sense fiança un dels detinguts per l'agressió a un veí de la localitat, que és el que ha desencadenat tots els aldarulls.
Sobre el terreny, quina és la situació? Enviada especial, Pepa Ferrer.
Doncs la ciutat avui es blinda amb 45 policies més, que s'unixen als 90 que ja hi havia, sobretot perquè es preveu que de cara al vespre nit la conflictivitat puga augmentar per aquestes convocatòries de grups ultra. Ara mateix, a hores d'ara, tranquil·litat així al barri de Sant Antoni de Torre Pacheco, tot i que els veïns ens diuen que ells per la nit no pensen eixir, que tenen por.
En la crònica internacional, Europa i la Xina critiquen, per motius diferents, això sí, l'ultimàtum de Donald Trump a Vladimir Putin perquè aturi la guerra a Ucraïna abans de 50 dies.
Brussel·les considera que el termini és massa llarg, mentre que la Xina sosté que el conflicte no s'acabarà amb coaccions. Recordem que Trump ha amenaçat Rússia amb aranzels si la guerra no s'acaba.
I a la cultura, l'escriptor Andreu Martín ha guanyat el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
El periodista de Catalunya Ràdio, David Guzmán, s'ha endut el Premi Difusió. La Setmana del Llibre es farà del 19 al 28 de setembre, el mateix escenari que l'any passat, que és el passeig Lluís Companys de Barcelona.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol renova el seu entrenador, el tècnic Manolo González.
L'entrenador blanquiblau firma fins al 2027.
Una responsabilitat, molta felicitat per poder seguir al meu club un altre any més. Sobretot també va condicionat a la permanència aquesta temporada primera.
I segueix la incògnita amb Marc-André Ter Stegen. Avui el porter blaugrana ha tornat a entrenar-se al marge de l'equip. S'ha quedat al Gimnàs i ja sabem en quin estadi jugarà l'Europa quan no ho pugui fer el nou Sardenya. Serà a les instal·lacions de Can Dragó.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs per les obres de la Ronda de Dalt, que tallen un carril per sentit a Vallcarca, i a cues de Roquetes a Vallcarca en direcció al Nus del Llobregat i també de Sant Gervasi a Canyelles de forma intermitent en sentit Besòs. La Ronda Litoral aturada entre passeig de la Zona Franca i Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat, i a l'AP7 congestionada entre Bellaterra i Barberà del Vallès en direcció Girona. El transport públic per diverses incidències afectats trens de Rodalies de les línies R1, RG1, R7 i R4.
I ens falta el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Hola, Òscar, bon dia. Seguim
amb aquesta estabilitat i aquesta calor, no? Cada dia una mica més?
Sí, seguim amb aquest anticicló que ens porta molta calma. Avui no s'esperen ruixats. En general, el temps tranquil, només hi haurà algun cap al Pirineu, cap al Ripollès, nord del Berguedà, Alta Garrotxa, al nord d'Osona, aquí sí que pot caure algun xàfec, alguna tronada o també cap al Lluçanès, però fora d'aquí el temps aguanta. I amb calor, la calor s'intensifica. A hores d'ara ja arribem a xifres de 34 graus o 35, per exemple, a Santa Coloma de Farners, Aldover, també a Tremp, i la màxima podria tocar avui els 37 en alguns sectors, en algunes raconades de Ponent, de la Noguera, del Segrià, de les Garrigues. Demà la temperatura possiblement tocarà sostre, alguna xifra podria apropar-se als 38 o 39 cap a la Pla de Lleida, un dia calorós, un dia pesat, com avui també sensació d'humitat, no només a la costa, també a bastants indrets, i demà sé que el temps serà tranquil a tot arreu, amb excepció demà a la tarda no s'espera en principi cap ruixat al Pirineu.
Gràcies, Enric. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La Generalitat avisa al govern espanyol que l'ordinalitat és un punt irrenunciable en el sistema de finançament. L'endemà que els executius català i espanyol acordessin les bases del nou model, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha advertit des del matí de Catalunya Ràdio que l'acord acabarà en paper mullat si les finances catalanes surten perjudicades del repartiment dels diners amb la resta d'autonomies. Anem al Palau de la Generalitat. Núria Oriol, bon dia.
Sí, bon dia. Enmig de l'alleu de crítiques i retrets per part dels partits, també per part d'Esquerra, soci d'investidura, el govern d'Illa treu pit del nou sistema de finançament pactat amb l'executiu espanyol i garanteix que el principi d'ordinalitat està protegit, apareixent només en el preàmbul, i va més enllà. La consellera d'Economia, Alícia Romero, alerta que el mateix govern diria que no a un model que pogués tirar endavant el Congrés si no respectés la mateixa posició per Catalunya a l'hora de pagar i rebre recursos. És innegociable, ha insistit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
Insisteixo, la ministra, la vicepresidenta, sap que per nosaltres això és imprescindible, li hem dit des del primer dia, ho hem volgut fer costar amb el preàmbul perquè ningú s'oblidi que estem en aquesta defensa i que si el model que es planteja el setembre-octubre, quan va dir el ministre de Política Territorial, no respecta aquest principi, doncs nosaltres no hi serem.
La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha reformat una vegada i una altra en roda de premsa després de la reunió de l'executiu que l'ordinalitat és imprescindible, està garantida, ha insistit en l'acord, i ha parlat de satisfacció amb el pacte segellat amb el govern espanyol i ha cridat a la resta de grups a donar-hi suport amb una mirada especial cap a Esquerra i Junts, crítics amb diversos punts i els vots als quals són necessaris a la cambra baixa.
Allò que pertoqui a les negociacions del govern d'Espanya, doncs és evident que és el govern d'Espanya qui les ha de liderar i, per tant, marcar els temps, també doncs a modificacions que es poguessin fer o s'haguessin de fer des del Parlament de Catalunya, doncs des del convenciment i trasllat a la resta de forces polítiques que cal millorar el finançament a Catalunya, no va en detriment de ningú.
La setmana que ve, avançat la portaveu, coneixerem un informe que determina els recursos humans i materials necessaris que li calen a l'Agència Tributària Catalana per poder acabar gestionant primer l'IRPF i finalment tots els impostos. Una gestió que per al primer impost no pot assumir de forma íntegra perquè no té prou musculatura avui. Això malgrat que l'acord d'investidura amb els republicans així ho recollia.
En canvi, el govern espanyol evita parlar d'ordinalitat, aquest principi, perquè les autonomies més riques no quedin per darrere de les més empobrides. I insisteix que el nou sistema acabarà afavorint a tots els territoris. Palau de la Moncloa, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Pilar Alegria no surt del guió establert. Insisteix que l'acord amb Catalunya és totalment extrapolable a la resta de comunitats autònomes, evita entrar en detalls, esquiva la polèmica i no va més enllà pel que fa al principi d'ordinalitat.
El acuerdo que recoge los principios que siempre hemos defendido desde este gobierno. Suficiencia financiera, es decir, que todas las comunidades autónomas reciban más recursos. Solidaridad fundamental entre todos los españoles. Corresponsabilidad fiscal, no solamente desde el punto de vista del gasto, sino también de los ingresos.
I insisteix que el nou model de finançament autonòmic no va en detriment de cap territori i defensa el principi de solidaritat entre comunitats.
Que mientras haya y mientras hay un gobierno progresista al frente en este país, no va a haber ningún privilegio, como nunca lo ha habido, de ningún territorio sobre otro.
Davant les crítiques dels presidents autonòmics, fins i tot del recel dels barons socialistes, però sobretot del Partit Popular, Alegría ha reclamat a Feijóo que aparqui les crítiques i que plantegi una proposta seriosa, diu, sobre finançament autonòmic.
Però a banda dels governs, el català i l'espanyol, també hem sentit els partits polítics. Esquerra Republicana torna a avisar avui que, si no respecta el principi d'ordinalitat, no hi haurà nou model de finançament. Mentrestant, Junts per Catalunya ha deixat clar que no avalarà la proposta acordada ahir per la Generalitat i el govern espanyol quan arribi al Congrés dels Diputats. Marta Corbalán.
Esquerra, el partit que ha promogut el nou model de finançament, insisteix que calen més concrecions i més ambició. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el seu portaveu Isaac Albert ha tornat a destacar que el principi d'ordinalitat és innegociable perquè Catalunya no hi pot sortir perdent.
Si no hi ha un debat seriós a l'entorn de l'ordinalitat, si no hi ha una proposta ferma en mantenir l'ordinalitat pel que fa a Catalunya, no hi haurà sistema de finançament.
Per tirar endavant el nou finançament, caldrà impulsar abans diferents reformes legislatives al Congrés dels Diputats i per això serà necessari el suport dels socis parlamentaris de Pedro Sánchez. De moment, el vicepresident de Junts, Toni Castellà, ja ha advertit que no hi votarà estaran a favor perquè el que s'ha pactat no té res a veure, diu, amb el concert econòmic.
Catalunya tindrà una llei de finançament pròpia amb sobirania fiscal al marge de l'OFCA, sí o no? I ahir ho vam preguntar i la resposta consellera Romero va ser no. Per tant, no ens agrada ni la música ni la concreció. Ens anem a un cafè per tothom una altra vegada.
Junts considera que l'acord d'ahir és una aixecada de camisa.
Mentrestant, l'amnistia als líders del procés ha passat avui el primer examen als tribunals europeus. 15 jutges han analitzat si els delictes de malversació de què s'acusa una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat són amnistiables o si, per contra, van posar en risc els interessos econòmics de la Unió Europea. Bé, doncs la Comissió Europea defensa que no, que el procés no els va perjudicar, però sí que posa en dubte que l'amnistia respongui a l'interès general. Luxemburg, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Crítiques avui de la Comissió Europea a l'amnistia davant el Tribunal de Luxemburg. Brussel·les qüestiona que la llei respongui a un interès general, perquè assegura que és part d'un acord polític per investir Pedro Sánchez, i assegura també que aprofundeix en una divisió virulenta. Són crítiques amb les quals Brussel·les ha xocat avui amb la postura del govern espanyol, i amb qui, en canvi, ha coincidit en defensar que el procés no va afectar els interessos econòmics de la Unió Europea. Això és el que haurà de determinar els pròxims mesos al Tribunal, si l'aplicació de l'amnistia a la causa del Tribunal de Comptes per les despeses del procés va violar el dret europeu. Gonzalo Boy és lletrat de Puigdemont i altres líders independentistes.
Hi ha gent que ha venit amb les cestes, les gallines i els huevos de la província a tratar d'europeïtzar un tema que és absolutament local. El tribunal jo crec que lo tiene perfectament clar i hay que esperar la sentència. En Europa sempre nos ha ido bien i mucho más con los argumentos que han traído, que son argumentos falaces.
A la vista d'avui, els advocats dels líders independentistes han estat alineats amb la Fiscalia Espanyola i l'Advocacia de l'Estat. A l'altre extrem, l'acusació popular de Societat Civil Catalana. Àlex Ramos és el seu president.
Vemos que se está probando y esperamos que así lo vea la mesa, que aquí ha habido una autoamnistía. Esperamos que se nos dé la razón que ha sido una autoamnistía.
La vista d'aquest matí multitudinària i d'unes 4 hores ha acabat sense data pel pronunciament de l'advocat de la Unió Europea, pas previ a la sentència. A la tarda, els jutges europeus examinen l'aplicació de l'amnistia a la causa del CDR per terrorisme.
Més coses. La justícia andorrana condemna el conseller delegat de la banca privada d'Andorra, la BPA, Joan Pau Miquel, a 7 anys de presó per un delicte de blanqueig de capitals. Unes acusacions que van provocar la intervenció de l'entitat l'any 2015, però que els dirigents de l'entitat sempre havien negat i atribuït a un xantatge de les clavegueres de l'Estat espanyol per tal que la BPA revelés dades de polítics catalans. Anem a Andorra la Vella, Joaquim Albalate.
Bon dia, doncs sí, hi ha hagut 18 condemnats i 6 absolts en aquesta primera sentència pel cas BPA, que va derivar la intervenció del Banc Andorrà fa 10 anys. Després, ara ho dèieu, que les autoritats dels Estats Units l'acusessin de blanquejar diners del crim organitzat i pel qual, a més, aquí al país hi ha una dotzena més de causes obertes. En total, tots aquests condemnats hauran de complir 84 anys de presó i pagar 65 milions de multa, a més d'inhabilitació per treballar als bancs, i també seran expulsats del país tots els condemnats estrangers. La condemna més dura és per als responsables de la banca, com el director general Joan Pau Miquel, que ha estat condemnat a 7 anys de presó i 30 milions de multa, i altres alts càrrecs que estan condemnats entre 5 i 6 anys de presó pel delicte de blanqueig de diners que s'ha considerat provat amb els agressors agreujants d'habitualitat i d'actuació en el marc d'un establiment bancari. Recordem, com dèiem ara, que l'escàndol d'aquesta banca privada d'Andorra també té relació amb dos casos a casa nostra. D'una banda, l'operació Catalunya per les pressions als directius perquè revelessin si polítics catalans hi tenien comptes, i també, d'altra banda, el cas Pujol, perquè és el banc on la família de l'expresident tenia amagats 5 milions d'euros.
És 3:15 PM. El jutge envia a presó el suposat autor material de l'agressió a un home de 68 anys a Torre Pacheco, a Múrcia. Els incidents racistes, però, continuen en aquesta localitat. La Guàrdia Civil ha detingut 3 persones aquesta matinada relacionades amb els incidents. Amb aquestes noves detencions, la xifra d'arrestats ja puja a 13 i els identificats volten als 120. Paral·lelament, el president de la Comunitat de Múrcia, Fernando López Miras, demana al Ministeri de l'Interior que enviï tots els efectius que calgui per evitar nous enfrontaments en aquesta localitat. Això passa el primer dia d'una mobilització de 3 dies convocada per grups d'extrema dreta. Enviada especial a Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
Bon dia. Doncs així el dia és més tranquil que la nit, que és més convulsa. Avui, atenció, sobretot a aquestes convocatòries ultra per les xarxes que han fet que la ciutat es blinde. 45 policies més, que s'unixen als 90 que ja sí hi havia per evitar, doncs, tots aquests conflictes, tots aquests aldarulls. Ara mateix així, doncs, no hi ha controls, es pot entrar tranquil·lament fins a la plaça del centre de Sant Antoni, que és on estem nosaltres. Sí que hi ha alguna patrulla circulant pel poble, però sí, el que ens expliquen és que al vespre això tot canvia. Els veïns, els joves que ens hem trobat ací al barri, ens diuen que tenen por, que esta nit no eixiran i que tenen por d'una altra cosa. Tenen por d'eixir a les xarxes, que la seva imatge isca a les xarxes. Per això no ens han volgut respondre. Per què tenen por, diuen? Tenen por de perdre la feina. 3 detencions en dita nit, total 13 detinguts, un d'ells que ha anat a presó provisional, aquest detingut a Renteria. 120 identificats i també objectes confiscats perquè es podien fer servir com a armes. I tot això, la policia de la regió, que diu que confia en el dispositiu perquè diuen que està donant resultat. Francisco Pulido és el seu cap.
Consideramos que evidentemente el despliegue del dispositivo de seguridad que hemos establecido en la localidad está dando sus frutos, así como también, que duda cabe, las detenciones practicadas pues también están trasladando el mensaje de que efectivamente pues no se va a permitir ningún tipo de alteración del orden público.
Per als que no coneixem Torre Pacheco, Pepa, quina és la fotografia de la situació, diguem-ne, que demogràfica i política d'aquest municipi de 40.000 habitants?
Mira, Torre Pacheco és una ciutat del camp de Cartagena que viu sobretot de l'agricultura. Quan t'arribes ací, el que el veus són camps i camps d'agricultura, i si et gires i mires qui treballa a aquests camps, doncs bàsicament són magrebis. A les eleccions generals del novembre del 2019, ací va guanyar Vox. De fet, Vox es va convertir, aquest poble es va convertir en el poble on més s'havia votat Vox de tota Múrcia. Des del 2023, ací, però, Torre Pacheco governa el Partit Popular en minoria. El 30% de la població d'aquesta ciutat no ha nascut ací, han nascut sobretot a les zones magrebís, i tota aquesta migració es concentra al barri on som nosaltres ara, al barri de Sant Antoni. Això és un barri humil, així les cases són més barates i així és on s'han comprat cases. I si em gire i mire, per exemple, els contenidors que tinc a la meva, al meu costat, el que puc veure són que estan rotulats en castellà i en àrab, i és que fins ara així havien conviscut.
Doncs, mentrestant, la Fiscalia Superior de Múrcia està investigant si les declaracions del president de Vox en aquesta comunitat són o no delictives. Va afirmar que s'hauria de deportar tots els immigrants perquè agredeixen les persones grans. I mentre la policia continua investigant tot l'episodi violent de Torre Pacheco, des de Sos Racisme adverteixen del perill que aquestes accions s'estenguin per la resta del territori. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. El màxim responsable del Ministeri Públic de Delictes d'Odi, el fiscal de Sala, Miguel Ángel Aguilar, ja ha avançat a la SER que el que ha passat és un delicte d'odi de manual.
Una posición de perseguir este tipo de hechos que son absolutamente inaceptables y que afectan sin lugar a duda a la convivencia y a que afectan a nuestro sistema democrático.
Aguilar, com la resta de les autoritats, demana calma i prudència i no atiar més el polvorí. Ara bé, des de Sos Racisme, el seu president, Cheikh Dram Tin, parla d'efecte dòmino. Ho ha dit en unes declaracions a aquesta emissora.
És a dir, no és nou, però cal que ens matin perquè parlem de racisme. Per tant, hi ha un perill real de que demà, per exemple, pugui ser qualsevol localitat catalana.
De fet, tothom admet que els delictes d'odi no paren de créixer. Segons les darreres dades disponibles del Ministeri de l'Interior, el 2023 se'n van cometre 2.270, un augment del 21%, ja que l'any anterior, el 22, se'n van comptabilitzar 1.870. El 40% són per temes de racisme o de xenofòbia.
Les 2:20. Anem a la informació internacional perquè Donald Trump amenaça Rússia d'imposar-li aranzels molt durs si no atura la guerra d'Ucraïna abans de 50 dies. El president nord-americà admet a la BBC que Putin l'ha enredat 4 vegades, però tot i així no trenca amb ell.
Estic decebut amb ell, però no he acabat amb ell. Però estic decebut amb ell. Van tancar un tracte 4 vegades i després te'n vas a casa i veus que acaba d'atacar una residència o alguna cosa a Kiev. Vaig dir, de què dimonis va tot això? No confio en gairebé ningú, per ser sincer amb tu.
Trump ha donat a entendre que els aranzels afectarien països com ara la Xina o l'Índia, que compren petroli rus. El Kremlin considera molt seriosa l'amenaça de Trump, però demana temps per analitzar-la. La Unió Europea troba positiu que Trump prengui una postura ferma davant Putin, però creu que 50 dies és massa temps. Kaya Kallas, la representant per la política exterior europea, deia això.
50 dies és un període molt llarg quan veiem que cada dia estan matant civils innocents. Per tant, està clar que tots hem de pressionar més Rússia perquè també vulgui la pau.
I finalment, la Xina defensa que la coacció i la pressió no resolen els problemes. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Reforçar el suport mutu en els fòrums multilaterals, ha dit el president xinès al ministre d'Afers Estrangers rus, Sergei Lavrov, de visita a la Xina. Paraules de Xi Jinping enfront de la nova amenaça aranzelària de Donald Trump a Vladimir Putin i als països que li comprin, com la Xina. Pequín ha tornat a rebutjar les tarifes comercials com a mesura de pressió. Sentim el portaveu Lin Jian avui en la compareixença diària davant dels mitjans.
La Xina s'oposa fermament a qualsevol sanció unilateral il·legal i a la jurisdicció extraterritorial. No hi ha guanyador en una guerra aranzelària. La coacció i la pressió no resolen problemes. Esperem que totes les parts treballin per crear una atmosfera favorable i les condicions per promoure una solució política a la crisi d'Ucraïna i fer més coses favorables per promoure converses de pau.
Pel que fa a la guerra comercial, la Xina està resistint bé. El PIB del segon trimestre ha crescut un 5,2%, menys que els primers 3 mesos de l'any, però més del que es pronosticava. És gràcies, en bona mesura, a les exportacions que han aprofitat la finestra de treva acordada per Washington i Pequín, anticipant-se a una eventual nova allau de barreres aranzelàries nord-americanes.
I tornem a casa nostra abans de la publicitat, perquè la inflació ha repuntat el mes de juny a Catalunya 2 dècimes i s'ha situat en el 2%, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. En un any s'han encarit sobretot els serveis d'hotels i restaurants, l'electricitat i els aliments, Mireia Sala.
Sí, i si comparem els preus amb el mes anterior, l'energia és un dels elements que més ha pujat i ho ha fet sobretot per l'encariment del petroli, derivat de la incertesa provocada per la guerra entre Israel i l'Iran, que va estar a punt de tancar l'estret d'Hormuz, per on passen els petroliers que exporten el cru del Golf Pèrsic. Carles Méndez és professor de la UOC.
L'estret d'Hormuz. No sabien si el tallarien o no el tallarien. Què passa? Això genera una incertesa molt gran, que a nivell de preus no es veu reflectida, és a dir, el preu del barril no es dispara, però sí que tota aquesta integració vertical d'empreses, des de l'extracció fins al refinament, fins a la venda, això suposa una incertesa que què fa el productor, què fa el que ven? Doncs puja el preu per assegurar-se el marge.
Pel que fa als aliments, el que més ha augmentat de preu és la carn, però el peix també s'ha encarit, com explica aquesta peixatera del Mercat de Santa Caterina.
El bacallà escrei ve de Noruega, també ha fet una pujada altíssima. El salmó, una pujada altíssima. D'acord que ve amb avió, d'acord que ve de molt lluny, però és que jo venc uns llenguados extraordinaris de la platja. Han pujat a la parra i a la parra que s'han quedat. O sigui, tot està molt car.
L'inici de la temporada d'estiu també ha fet augmentar el preu de l'oci i dels serveis turístics. Al conjunt de l'estat espanyol, l'IPC ha pujat fins al 2,3%, 3 dècimes més que al maig.
D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones.
Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfas de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Del 17 al 26 de juliol, torna a Manresa el Festival Sons del Camí.
L'Ex en Busto, The Tallets, la trobada d'acordionistes del Pirineu, Pau Ballbé, Anaïs Villa i Jojet i Maria Ribot compliran de música la ciutat.
Aconsegueix les entrades a sonsdelcamí.cat i viu un estiu únic a Manresa. La ciutat d'Ignasi.
Els del que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio, ens n'anem de gira.
I resulta que la gent té moltes ganes de veure'ns, perquè s'han esgotat les entrades per Barcelona.
I les de Tarragona, també exaurides. Si no correu, s'acabaran les de Cervera i tot. No m'estranya, perquè serà un programa únic.
Tindrem convidats, novetats i, com sempre, els nostres famosos preferits.
Gira que no surti d'aquí.
Aconsegueix la teva entrada a codetickets.com.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats. Renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya Lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/Catalunya Lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. El govern impulsarà la creació, abans del mes de juny de l'any que ve, de 1.000 hectàrees d'espais oberts per prevenir incendis forestals. Vol recuperar cultius i pastures, ara abandonats, per tal que actuïn com a tallafocs, Montse Poblet.
El govern té clara la quantitat, 1.000 hectàrees de paisatge mosaic, on la massa forestal s'alterni amb camps de cultiu i pastures que ajudin a frenar la propagació de focs forestals. Però no aclareix on es faran, només que ho vol tenir enllestit abans d'un any. Sílvia Paneque, la portaveu de l'executiu, ha anunciat així després de la reunió del govern.
Estem parlant del paisatge de mosaic, que el que fa és recuperar activitat, per exemple, ramadera o d'agricultura, per tal que hi hagi prous espais oberts entre les masses forestals i, per tant, dificultar el traspàs dels incendis d'una massa forestal a una altra.
A la reunió d'avui, el govern també ha aprovat un paquet de mesures dotat amb 10 milions d'euros per restaurar les zones cremades aquest juliol a les comarques de Lleida i de l'Ebre i l'episodi de la Dana del cap de setmana. Amb aquests diners es preveu contractar personal i adquirir maquinària per recuperar les zones calcinades, millorar camins que facilitin l'accés dels equips d'emergència a zones rurals i reforçar amb equips d'extinció el grup de prevenció d'incendis que supervisa la campanya de sega del cereal per actuar ràpid si hi ha qualsevol incident que pugui derivar en un incendi. Es creen 3 noves unitats amb 36 efectius que treballaran a la Segarra, les Terres de l'Ebre i al sud de les comarques de Girona. El govern també preveu fer tales i rompudes a diferents punts del país per reduir la massa forestal i trencar amb la continuïtat que té ara.
I el Consell de Ministres aprova la reforma de les lleis de dependència i de discapacitat per iniciar la tramitació parlamentària. El text que s'ha consensuat amb els col·lectius afectats en una segona volta amplia drets i prestacions, suprimeix incompatibilitats, com ara treballar i rebre ajudes a la dependència, i amplia les ajudes al domicili, Marriera.
El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha destacat que avui envien al Congrés la reforma social més important possiblement d'aquesta legislatura, que afecta 4,2 milions de persones i les seves famílies. Un nou sistema de dependència que amplia el catàleg de serveis i prestacions més enllà de les residències.
Giro copernicano que pase de centrar l'atención en la gestión de las plazas de un sistema residencial a atender las necesidades, los deseos y las preferencias de los usuarios y las usuarias.
El servei d'ajudes al domicili s'amplia fora de l'habitatge per anar al metge o fer la compra i s'ofereixen nous serveis, com destaca Bustinduy.
Primera vez se proveerán de productos de apoyo, como sillas de ruedas, como camas articuladas, grúas, que serán provistos por las administraciones públicas generando un banco de productos que se podrán utilizar y después devolver.
A més, per reduir la burocràcia i fer més àgils els tràmits, una novetat important és que les persones dependents grau 1 se'ls reconeixerà automàticament una discapacitat del 33% i les persones amb grau 2 i 3, al màxim, tindran el reconeixement d'un 65% de discapacitat. La reforma també preveu ajudes per garantir l'accessibilitat universal de tots els habitatges. A més, s'ha anunciat repartir més de 783 milions d'euros a totes les comunitats per finançar l'atenció a la dependència. Actualment, les comunitats autònomes assumeixen més del 70% dels costos i el compromís de l'Estat és arribar al 50%.
Més carril bus i contenció en la planificació dels carrils bici a Barcelona. Aquesta és la receta del RAC per millorar la mobilitat a Barcelona. Segons el 7è baròmetre de la mobilitat ciclista encarregat per aquest club, l'ús de la bicicleta s'estanca a la capital catalana. L'estudi constata que els límits de velocitat se superen de forma sistemàtica en els carrers limitats a 10 km per hora, sobretot pels riders que fan entregues a domicili. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. La mobilitat ciclista s'estanca i disminueix un 6% a Barcelona en els 14 carrils que ha estudiat el RAC. A més, 3 de cada 4 usuaris que fan servir la bicicleta ho fan per deixar el transport públic i no pas pel vehicle privat. És per això que Josep Mateu, president del RAC, subratlla que tenint en compte l'ocupació d'espai públic que representen, els carrils segregats, preu per preu, millor ampliar els carrils bus.
L'espai que ocupen els carrils bicis, aquest 16%, diguem, per un 7% dels usuaris, i en alguns punts aquesta diferència encara és més gran, no és que vulguem més espai per al cotxe, sinó que el que diem és optimitzem l'espai pel transport públic, és més sostenible, no? O sigui, fem més carrils bus o prioritzem fer més carrils bus que no carrils bici.
El cas més flagrant a la ciutat de Barcelona és el carril bici de la Via Augusta, que només té un 1% d'ocupació i no té carril bus. Pel que fa a les sancions, es nota la pressió de la Guàrdia Urbana i gairebé un de cada quatre reconeix haver estat multat. Els missatgers són els que reconeixen ser més indisciplinats. Més de la meitat dels riders no respecta els límits.
Passar un minut de dos quarts, un marcador que s'utilitza habitualment per predir la insuficiència cardíaca pot facilitar la detecció precoç de la preeclàmpsia, una malaltia greu de l'embaràs que pot arribar a ser mortal i que afecta fins al 8% dels embarassos. Ja hi ha una altra prova per predir aquesta patologia, però és molt cara i difícil d'aconseguir, sobretot en hospitals amb recursos limitats. El nou marcador pot, per tant, estendre la prova per poder actuar en les dones de risc i evitar així complicacions, Purificació Barcelona.
L'estudi liderat per investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau ha demostrat que aquest marcador cardíac pot predir la preeclàmpsia abans de la setmana 34 de gestació i amb una sensibilitat molt alta, de gairebé el 91%, i una especificitat de més del 94%. Madalina Nicoleta Nan és una de les responsables de la recerca.
Hemos obtenido muy buenos resultados con este biomarcador en mujeres con sospecha de preeclampsia, ya que hemos visto que tiene un valor predictivo negativo muy bueno a una semana de desarrollar la preeclampsia clínica. Eso quiere decir que somos capaces de excluir, midiendo este biomarcador, la presencia de preeclampsia y su aparición en una semana.
La preeclàmpsia es caracteritza per tensió alta i possible dany al fetge i als ronyons i pot posar en risc la vida tant de la mare com del nadó, per la qual cosa poder predir-la és un objectiu prioritari de la recerca.
Investigadors catalans descobreixen una nova espècie de talp al jaciment del Camp del Ninots, a Caldes de Malavella, a la Selva. És el fòssil de talp més ben conservat que s'ha trobat mai a Europa en l'època del Pliocè i obligarà a revisar el que se sabia fins ara d'aquests animals dels talps. Girona, Núria Paraire.
Bon dia. S'ha trobat pràcticament la meitat d'un esquelet de talp que va viure fa 4 milions d'anys. Un cop analitzat, s'ha vist que no correspon a cap espècie coneguda, tot i que s'assembla a uns talps que viuen a l'Amèrica del Nord, de manera que s'hauria mogut a través dels continents, cosa que ha sorprès els investigadors, perquè no es creia que pogués recórrer tants quilòmetres. Ens ho explica un dels investigadors de la UAB, Marc Furió.
És un nou gènere i una nova espècie, perquè fins ara no coneixíem cap altre talp amb aquestes característiques. No tenim cap evidència més al registre fòssil d'Europa perquè hi hagi coses semblants. O sigui que ara ens tocarà revisar tot el que sabíem de fòssils de talps, del que coneixíem fins ara.
La recerca s'ha publicat a la revista Scientific Reports del grup Nature. També hi han participat l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social i l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.
I una cosa més abans de la publicitat. Una plataforma ciutadana denuncia davant del síndic de Greuges la manca de neteja de la ciutat de Tarragona. El moviment, que ha presentat 2.000 signatures, assegura que s'està donant una greu crisi d'insalubritat a la ciutat. L'Ajuntament, en canvi, diu que ja està actuant per fer front a aquestes mancances. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
La plataforma per una Tarragona neta va recollir unes 2.000 signatures demanant que s'intensifiqués la neteja a la ciutat i que es combatés l'incivisme. Diuen que l'Ajuntament no els va respondre i per això es va recórrer al síndic de Greuges. La portaveu de la plataforma, Mònica Novés, diu que la manca de contracte de recollida d'escombraries, pendent que resolgui judicialment, no pot justificar aquesta situació.
No tot té la culpa al contracte. Lògicament, l'Ajuntament ha de destinar els recursos necessaris per a garantir aquest dret i si fan falta, doncs, s'atreuen dels altres llocs, tot depèn de les prioritats que s'atinguin i s'han de destinar partides extraordinàries, solucions provisionals.
Des de l'Ajuntament diuen que ja ha respost al síndic i la falta d'un nou contracte de recollida de residus dificulta aquesta neteja, que se supleix amb mesures addicionals. Ho explica la regidora de neteja, Sònia Hors, que més assegura que s'ha informat de tot plegat a les federacions d'associacions de veïns.
Totes aquestes mancances que ara mateix el contracte no arriba, ho estem invertint, doncs mira, 500, 600, gairebé un milió d'euros estem invertint en aquestes mancances. O sigui, sí que s'està fent. I ja s'ha explicat, eh?
Entre les mesures addicionals s'està finançant la reparació i el lloguer de vehicles de neteja, el reforç de la neteja a través del pla PAM-APAM o la contractació de més personal. També s'ha referit a les sancions per combatre l'incivisme.
Passant 5 minuts de 2/4, fem una pausa, un segon, per tal d'anar ara ja a la cultura. I comencem parlant de la Setmana del Llibre en Català, que toca sostre, i aquesta edició ocuparà el màxim d'espai al Passeig Lluís Companys de Barcelona entre l'Arc de Triomf i el Parc de la Ciutadella. Entre el 19 i el 28 de setembre s'hi faran més de 300 activitats i s'entregaran els premis Trajectòria i Difusió que han guanyat respectivament l'escriptor de novel·la negra, Andreu Martín, i el periodista de Catalunya Ràdio, David Guzmán. Montse Camps.
La setmana creix fins als 93 estants i 312 expositors i s'estén amb novetats que destaca la directora Cristina Domènech.
Canviem l'estructura del Passeig Lluís Companys. El que volem és aconseguir una millora de l'experiència del visitant. I això vol dir doncs, que creixerem amb nous espais, per exemple, un nou espai de lectura, un espai familiar millora substancialment, tindrem una carpa de la llengua.
Andreu Martín, que rebrà el Premi Trajectòria, ha posat en valor el fet de ser tan prolífic.
Tot sovint m'he de justificar. Has escrit molt, has escrit massa. Bé, quan un no aconsegueix escriure un best-seller d'aquells que et donen calés per la resta de la teva vida, doncs ha d'escriure molt.
I David Guzmán, director del programa literari de Catalunya Ràdio, Ciutat Maragda, ha demanat més temps pels llibres.
Jo crec que és un moment en el qual, com més editorials, lectors i espais necessitin, més important és aquesta feina de prescripció, no? Fins i tot amb aquesta paradoxa que des dels mitjans hi ha menys espai. I aquest temps és imprescindible.
Sergi Pàmies, Míriam Cano, Xavier Bosch o Marta Oriols són alguns dels molts escriptors que passaran per la setmana que suposa l'entrada del nou curs literari.
El Liceu estrena aquest dissabte Benjamin a Portbou, la primera òpera d'Antoni Ros Marvà. El compositor i director del muntatge, de 88 anys, compleix així una assignatura pendent en la seva llarga trajectòria, Montse Mas.
Sí, la proposta amb la direcció d'escena d'Anna Ponces i el llibret en anglès Anthony Carroll Madigan narra la vida del filòsof i crític literari alemany Walter Benjamin, que va morir, i aquí diu que es va suïcidar, el 1940 a Portbou, quan fugia de la barbària nazi. Mestre de mestres, compositor i director d'orquestra incansable, Ros Marvà es declara satisfet d'haver trobat per fi el temps d'escriure una òpera.
Jo em vaig passar molts anys anant amb maleta amunt i avall i podia dedicar a vegades a les vacances, fer alguna cançó, fer a vegades una sardana, alguna cantata per infants, però una obra de creació, això porta molt de temps i molta reflexió. Òpera, jo crec que aquesta, doncs, la més probable sigui la primera i última, perquè tampoc no tinc tant temps per endavant.
El repartiment encapçalat pel tenor nord-americà Peter Tansitz en el paper del malaurat filòsof s'acompanya de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu. L'òpera farà dues funcions semi-escenificades aquest dissabte i dilluns que ve i també protagonitzarà un documental que arribarà a finals d'any a les plataformes de la Fundació La Caixa, el Liceu i 3CAT.
Gogolindorimosi, never say no.
Vic viurà l'estrena de més de 30 pel·lícules asiàtiques entre avui i diumenge. Tres d'aquestes estrenes són, de fet, primícies mundials i una dotzena, primícies internacionals. És a dir, que no s'han projectat mai fora del seu país d'origen, com són la Xina, el Japó, Corea del Sud, l'Índia o Hong Kong, Marc Garriga.
Tot això gràcies al Festival Nits de Cinema Oriental, que engega aquest vespre la seva 22a edició, un certamen que té el català com a llengua vehicular, que vol dir que oferirà totes les pel·lícules amb subtítols en la nostra llengua. El seu director, Quim Cruselles, destaca a Catalunya Ràdio un dels gèneres que més triomfen últimament.
Aquest any destaca l'animació, no només l'anime japonès, sinó també, per exemple, les pel·lícules xineses d'animació amb estrenes mundials com The Flower Princess, la primera òpera cantonesa convertida a cinema, en aquest cas una pel·lícula d'animació preciosista i amb una gran qualitat, evidentment, sonora.
La programació combina pel·lícules de culte amb blockbusters al continent asiàtic. A més, hi haurà un homenatge al personatge de Shin-chan, propostes gastronòmiques i tallers infantils.
I tres coses més. La catalana Mushka s'assuma al boicot al festival de Benicàssim per la seva vinculació amb el fons nord-americà KKR, que inverteix en empreses i projectes relacionats amb l'ocupació de territoris palestins per Israel.
Irma Farelo ha publicat al seu Instagram que, per motius ètics, es dona de baixa d'aquesta edició del FIP, que comença demà passat. Acusa aquest fons d'inversió de participar en el que anomena el genocidi del poble palestí. Afegeix que va ser un error actuar al Sonar, vinculat al mateix fons, i per això ara no ha dubtat a prendre aquesta decisió. S'assuma així altres baixes de pes del cartell del FIP, com Residente, Califato 3x4 o Jutline.
I atenció a aquesta música.
Aprieto un montón, nuevo destino. Si no hablan de tal, como si me hablan en chino.
I és que aquest tema, que es titula Super, i que és de la catalana BB Trix, encapçala la llista de les 30 cançons noves d'aquest any d'artistes espanyols més escoltades a l'estranger.
La classificació l'ha publicat Spotify, que explica que la barcelonina l'escolten sobretot a Mèxic i als Estats Units. El podi el completen més artistes catalans de música urbana. En el número 2 hi ha Angelito, de la maresmenca Bad Gyal i el raper argentí Trueno, i en el 3, Corazón Puro, un tema a sis mans del músic de l'Hospitalet de Llobregat Morat, el mallorquí Relsby i l'andalús Rufo.
I si teniu una mica més d'edat, com ara la Laia Tudel, aquesta sonarà més. Jennifer López actua aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona dins de la gira Up All Night i serà la primera vegada que un tour de l'artista nord-americana fa parada a Barcelona. L'última vegada que va actuar a Espanya va ser el 2019 amb un únic concert a Màlaga. Jennifer López torna amb força a les gires internacionals després de 6 anys d'aturada i de cancel·lar la que havia de fer el 2024 per motius personals. Pel concert d'avui encara hi ha algunes entrades a la venda.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda, sí. He sentit més J-Lo que BB Trix,
no
segurament, sí.
Amb la renovació del tècnic Manolo González com a tema estrella.
L'endemà que l'Espanyol anunciés el canvi de propietari, s'asseguren l'entrenador un any més. Ja us vam explicar que l'Espanyol té nou propietari. Restart Group deixa pas a Velocity Sport Limited i avui arriben les primeres decisions, Marta García, amb la renovació del tècnic Manolo González.
Una renovació fins al 2027, una temporada més de lo que tenia, però supeditat, això sí, al fet que l'equip certifique la permanència. D'esta manera, si al final de la pròxima campanya l'equip se manté en primera, la renovació arribaria de manera automàtica. Ho explica el mateix tècnic.
Una responsabilitat, molta felicitat per poder seguir al meu club un altre any més. Sobretot també va condicionat a la permanència aquesta temporada primera. Al final les coses es guanyen amb objectius i si assolim l'objectiu de quedar-nos a primera, pues estarem un altre any a casa i intentant que l'Espanyol continuï donant passes endavant per millorar.
Manolo González, de 46 anys, arriba a l'Espanyol l'estiu del 2023 per fer-se càrrec del filial i el març del 2024 puja al primer equip en substitució de Luis Miguel Ramis. Ixa temporada aconsegueix l'ascens a primera i esta passada campanya ha certificat la permanència. En este inici de pretemporada està content perquè diu que veu els jugadors molt endollats, assegura que l'equip com a col·lectiu sempre està per damunt de les individualitats, que entén les crítiques i sap que en rebrà, però sempre amb respecte, i ja parla d'objectius per a esta pròxima temporada.
Assolir la permanència el més aviat possible. Si pot ser la jornada 30, millor, per no patir tant i perquè al final, si la jornada 30 està salvat, vol dir que pot lluitar per fites majors. De totes maneres, penso que el primordial és salvar-se, perquè això donarà estabilitat al club durant tres temporades, mantenir-se a primera per créixer més. I si podem millorar la classificació de l'any passat i que l'equip doni també un pas endavant a nivell de joc en pilota, doncs també això ho volem, i volem millorar dia a dia i ser millors.
Doncs Manolo González, renovat un any més. Ahir ja us explicaven que el canvi de propietaris a l'Espanyol no implicava necessàriament grans canvis ni a nivell esportiu ni tampoc a nivell directiu, com a mínim a curt termini, i la renovació de Manolo González és una de les proves. El nou propietari de l'Espanyol és el grup anglès de matriu nord-americana Velocity Sport Limited, presidit per Alan Pace, propietari també del Burnley de la Premier, i el que ara farem és conèixer una mica més Alan Pace. Com ha passat els darrers anys amb Cheng Yansheng, ara els seguidors de l'Espanyol hauran de familiaritzar-se amb el nom d'Alan Pace, que és el nou propietari. Qui és? Anem a posar les coses fàcils una mica, a fer la feina als aficionats de l'Espanyol. Marcos García, qui és aquest empresari nord-americà?
Hem entrat al seu LinkedIn, hem mirat diverses entrevistes, així que intentem-ho. Alan Pace, 56 anys. Es defineix com a líder en esports i també en serveis financers. Va viure a Barcelona entre 1992 i el 94. Va venir a fer un màster en una escola de negocis. Es va enamorar del futbol amb el Dream Team de Cruyff. Ell mateix parla d'un clàssic al Camp Nou amb gol de Stoichkov. Va posar en marxa el 2019 l'empresa ALK Capital. El nom correspon a les sigles dels noms de les seves filles. Té seu a Nova York, aquesta empresa. ALK s'especialitza en inversions estratègiques. Diuen adquisició i operació d'actius moderns d'esport i mitjans i entreteniment. La seva branca esportiva és Velocity Sports Partners. Ha estat president del Real Salt Lake de la MLS. Va passar de cuer a campió en dues temporades. Jo no sé si això ho podrà fer també amb l'Espanyol. Allà ha deixat empremta del concepte creure, que és aquesta cançó que sentíeu ara mateix, el Believe, que és l'himne del Real Salt Lake. Alan Pace té experiència en inversions esportives, també supervisa operacions multimilionàries, ho ha fet a Wall Street, com a inversor ha estat director general de Lehman Brothers, una posició molt i molt important. El desembre del 20 va arribar a ser president del Burnley. Aquí, alerta, dos descensos i dos ascensos seguits en aquest període.
Love being up here. Our family is now starting to grow. Our first grandchild will be born in Burnley.
Una cosa en què s'ha quedat l'atenció és la seva exposició pública. Li hem trobat unes quantes entrevistes en diversos mitjans al Regne Unit, aquesta entre d'altres. Aquí parlava de com li agradava involucrar-se amb el club, com la seva família estava implicada en el Burnley. Segurament això serà una diferència respecte a Chen, que li veurem potser més intervencions públiques i dient, doncs, això, si està molt arrelat o no aquí a l'Espanyol. Interessat en millorar el rendiment dels esportistes mitjançant les noves tecnologies, la intel·ligència artificial i la innovació. De hobbies té el surf i l'snow. Ara Alan Pace agafa el timó de l'Espanyol.
Doncs ja coneixem una miqueta més Alan Pace, el nou propietari de l'Espanyol, i d'Alan Pace a Ter Stegen. El Barça segueix la incògnita al voltant de Marc-André Ter Stegen. Avui el porter blaugrana ha seguit entrenant-se al marge del grup, Roger Bosart.
Sí, tampoc se l'ha vist avui en aquesta segona sessió. S'ha tornat a quedar al gimnàs. Segons hem pogut saber, pel que diu el club, té molèsties, simplement molèsties, que no són al genoll, que són a l'esquena, i per tant, segons diu el club, només és això i no n'hem de fer segones lectures. Sí que és veritat, crida l'atenció que ahir ni avui s'hagi entrenat, que tingui molèsties només arribar, tot plegat mentre l'Alemanya està immers en aquesta situació estranya, delicada per ell i també pel club, un serial que tot just acaba de començar i que veurem com acaba després que Flick i Deco, ja ho sabeu, doncs ja li han dit a Ter Stegen que amb l'arribada de Joan Garcia, l'alemany ja no és el porter titular.
Doncs ahir entrenament, avui també, aquesta tarda nova sessió, ja sabeu, entrenament amb molts joves del filial i del juvenil que vol, a qui vol veure Hansi Flick. Segurament en aquests entrenaments, en altres circumstàncies, també seria un jove que prometia molt, però que finalment ha marxat del Barça, és Pau Prim, i que ahir va passar pel tot costa.
Mig centre, a qui molts veien com el 6 del futur, el relleu de Busquets, i que ha acabat marxant després d'un conflicte amb el club perquè ell no volia renovar i el Barça el que va fer va ser apartar-lo a mitja temporada. Des d'aleshores, des del desembre, es va quedar sense jugar amb el Barça Atlètic i ha marxat a Qatar, a l'Al-Sadd. Pau Prim, que deixa molts amics aquí a Barcelona, entre ells Lamine Yamal, de qui creu que tant sí com no ha d'estar sempre al Barça.
Ha de fer carrera al Barça 100%, ho té tot. El Barça sap el que és i s'ha de quedar allà, sigui com sigui.
Els quarts de final de l'Eurocopa arrenquen demà amb un primer partit entre Itàlia i Noruega. Espanya no jugarà fins divendres contra l'anfitriona, Suïssa. Una de les catalanes del combinat espanyol, Clàudia Pina, ha valorat el moment històric que tenen al davant perquè la selecció espanyola només ha disputat una vegada unes semifinals europees, Ruth Vilà.
I ja fa gairebé 30 anys va ser el campionat d'Europa del 1997. I, de fet, la nostra protagonista, Clàudia Pina, no havia ni nascut encara. Per arribar a aquestes semifinals, la selecció espanyola ha de superar divendres Suïssa i tot apunta que ho farà amb la davantera blaugrana a l'11 inicial. L'espectacular temporada de Pina al Barça, entre d'altres, ha estat màxima golejadora de la Champions, la fan arribar a aquesta Eurocopa en un molt bon estat de forma. De moment, la banda esquerra de l'atac de la selecció espanyola és seva i va fer un golaç contra Bèlgica. Pina reconeix que la concentració és màxima per arribar, de moment, a les semifinals.
Només penso en sortir al camp divendres i intentar donar el màxim. El que vull és jugar i gaudir de cada moment, i el que vull que passi quan acabi el partit és que l'equip estigui classificat, i és en l'únic que penso, en donar-ho tot al camp perquè així sigui.
La jugadora del Barça destaca el nivell de seleccions com França i Anglaterra.
Obviamente te mentiría si te dijera que no creo que somos una de los equipos fuertes de esta Eurocopa. Al final son muchos años trabajando, pero sinceramente cuando nos llega lo de favoritas no lo pensamos. O sea, mira cómo está Francia, Inglaterra es la que ganó el último torneo, así que creo que hay selecciones también muy, muy buenas.
Per cert, en clau blaugrana, Bruna Vilamala ha rescindit el seu contracte amb el Barça. Bruna tenia contracte fins al 2026. Fitxarà per dues temporades per l'Amèrica de Mèxic, on també juga Sandra Paños. Bruna ha jugat cedida al Brighton anglès l'última temporada.
I del Girona, dos apunts. Marta García, el primer de mercat i el segon de calendari.
El club ha arribat a un acord amb l'Andorra per cedir l'extrem coreà de 19 anys, Minsu. Tot i tindre fitxa del filial, Minsu va arribar a debutar la temporada passada amb el primer equip. I com deies, l'altre punt és de calendari, concretament dels amistosos de pretemporada, perquè el club gironí n'ha tancat un altre, el que jugarà el pròxim 9 d'agost contra el Nàpols. Serà a les 7 de la vesprada en Castel di Sangro, a Itàlia. És el sisè amistós de la pretemporada que els gironins comencen este mateix dissabte en un partit en el municipal d'Olot contra l'equip local. Després arribarà la final de la Copa Catalunya contra l'Espanyol el 23 de juliol en Sabadell, i l'equip de Mitchell, que està en la Vall d'en Bas, des d'ahir fent l'estatge de pretemporada, també jugarà contra l'Olímpic de Marsella, l'Alavés i el Wolverhampton de la Premier League. Este partit és el trofeu Costa Brava el 3 d'agost.
I el Madrid ha anunciat i presentat el fitxatge d'Álvaro Carreras.
Lateral esquerre que firma fins al 2031 i se converteix en la tercera incorporació per a la nova temporada. El Madrid paga 50 milions d'euros al Benfica de Lisboa. Equip donarà arriba procedent el lateral gallec, això sí que se va formar en les categories inferiors del club blanc.
Seguim parlant de futbol. L'Europa i l'Ajuntament de Barcelona ja tenen una alternativa al nou Sardenya, per si la normativa federativa no permet jugar els partits a tota la temporada de l'equip català en el seu estadi habitual, en el que serà el seu debut a Primera Ref, Oriol Domènech.
Es tracta de les pistes de gespa natural de Can Dragó, on el club graciany jugaria els seus partits a partir del 15 de gener del 2026, una vegada que acabés la moratòria de 6 mesos de la federació per jugar al seu estadi, el nou Sardenya, que no compleix amb els requisits de gespa natural. Sentim el president de l'Europa, Héctor Ibar, explicant com s'ha gestionat aquesta alternativa.
Portem treballant, doncs, jo diria que uns 2 mesos llargs amb l'Ajuntament, colze amb colze. El regidor David Escudé s'ha fet seu, diguéssim, el nostre problema, i per tant buscant un espai dins de la ciutat de Barcelona per tal de poder-lo presentar, i per tant complim un dels requisits d'inscripció, com és el tenir un camp que compleixi les condicions.
A més, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que es posarà a treballar de manera immediata per condicionar Can Dragó amb una inversió d'1 milió d'euros per millorar la gespa i els accessos. El regidor d'Esports, David Escudé, ha remarcat que cal adaptar les normatives a la realitat dels territoris i no a l'inrevés.
Això i aquestes normatives doncs així i lògiques no tenen en compte, com dèiem al principi, quines són o les possibilitats de les ciutats, per tant, o anem canviant, o no només serà per l'Europa i pel Sant Andreu, sinó també serà pel femení.
El president Héctor Ibar també s'ha mostrat agraït per haver pogut trobar aquesta solució i ha insistit que el club lluitarà per continuar jugant al nou Sardenya. Consideren que perdre el seu camp de Gràcia debilita el projecte esportiu i social de l'entitat.
I un apunt més a futbol. Marcos, avui s'han presentat les finals de la Copa Catalunya, tant la masculina com la femenina.
Dimecres de la setmana vinent, 23 de juliol, a les 7 de la tarda, a la Nova Creu Alta de Sabadell, la final de la Copa Catalunya masculina, Espanyol, Girona. El 16 d'agost, a les 9 del vespre, al Camp Municipal de Peralada, la femenina, Barça, Llevant Badalona. El president de la Federació Catalana, Joan Soteras, ha destacat el compromís dels clubs amb la competició, a diferència d'altres edicions.
M'agradaria donar les gràcies, sobretot, doncs, als clubs, perquè s'ho han agafat en sèrio, això de la Copa Catalunya. De vegades no, hi ha hagut temporades i anys que no, la causa no s'ho han agafat en sèrio.
Doncs aquesta vegada sí que s'han pres seriosament. Les entrades es poden adquirir al lloc web de la Federació Catalana, que és fcf.cat.
La selecció espanyola femenina de waterpolo fa un pas més en el Mundial de Singapur i ja està classificada per als quarts de final. Ho ha fet, Marta, per la via ràpida després de guanyar la Gran Bretanya.
7-16 en un partit on l'equip espanyol no ha trobat grans problemes. Han estat superiors en 3 dels 4 quarts i només ha sigut fluix el tercer, on la defensa britànica ha donat ales al seu equip. Però el combinat espanyol, amb 12 de les 14 jugadores que són catalanes, ha ficat les coses a lloc de seguida. Ho explica la jugadora del Sant Andreu, Nona Pérez.
Hem acabat aquest tercer partit de la fase de grups. Ha sigut el rival més dur. Hem començat bé el partit i se'ns ha complicat una mica fallant ocasions clares i algunes ocasions de defensa amb rebots que no hem sabut solventar, però ens ha servit per encarar bé aquests quarts de final que ara ens venen.
L'equip espanyol està complint els pronòstics i d'ahir també la satisfacció del seleccionador Jordi Baix. De fet, és el primer equip classificat per als quarts de final, estalviant-se la ronda de vuitens. És la primera selecció classificada en la competició femenina. En la masculina, l'equip que entrena David Martín s'ha jugat demà la primera posició del grup contra la potent Hongria, en un partit que enfrontarà el primer contra el segon de grup.
El Tour arriba a la primera de les etapes de descans amb canvi de lideratge. Tadej Pogacar ha cedit el mallot groc de líder i ara al capdavant de la ronda francesa hi ha Ben Healy. És el quart irlandès amb vestit de groc després de dos mites, Isaac Vilalta.
Doncs sí, només quatre irlandesos s'han vestit de groc al llarg de la història del Tour. El primer va ser Seamus Elliott, el 63, aquest ens queda més lluny, però segur que coneixeu, o almenys us sonen els noms de Sean Kelly, 1983, i Stephen Roche, el 1987, en una edició en què va acabar guanyant el Tour. D'aquesta història en parla Ben Healy.
És una bogeria seguir els passos de Stephen Roche, oi? Estic molt orgullós de representar Irlanda i portar el mallot groc. Espero poder fer justícia a tots els que el van portar abans que jo. S'ha de respectar el mallot. Ara el que he de fer és intentar aguantar el màxim de temps possible.
Ben Healy, de només 24 anys, és el nou líder del Tour amb 29 segons d'avantatge respecte de Tadej Pogacar. Veurem quants dies aguanta el mallot groc, perquè ara que arriben els Pirineus l'acabarà cedint un dia o altre. És un ciclista apreciat per la seva forma de córrer molt valent i agressiva, i per un aspecte poc convencional, mal girbat i amb el cap una mica tort. Ahir no va tenir gaire temps per celebrar el lideratge, però ho ha aprofitat avui. Ens ho explica el garrotxí Josep Colomer, un dels assistents de l'equip Education First.
És molt tranquil, molt, és de molt bon fer, no es posa pràcticament mai nerviós, és dels fàcils, vull dir, no et complica la vida. I res, avui estava com un nen petit amb sabates noves, supercontent, de tan content que estava que ha sortit a entrenar amb el mallot groc i tot.
Healy i els seus companys van arribar ahir a l'hotel a les 11 de la nit. Tots els detalls de la celebració a partir d'aquesta tarda a Ràdio Volta.
I avui, amb motor... Parlem d'Àlex Palou i una nova victòria que aconsegueix en l'IndyCar que l'apropa al títol.
El pilot de Sant Antoni de Vilamajor va per bon camí i a falta de 5 curses perquè s'acabi la temporada a la IndyCar, lidera el campionat estatunidenc de monoplaces amb 129 punts de marge sobre el segon classificat, que és ara el mexicà Pato O'Ward. Aquest cap de setmana s'ha disputat un doble gran premi en el circuit d'Oval d'Iowa i Àlex Palou va acabar cinquè en el primer, el disputat dissabte, però va aconseguir la victòria en el de diumenge. El pilot de l'equip Chip Ganassi Racing ja acumula 7 victòries en la les 12 curses que s'han disputat fins ara i té aquest còmode marge de, com dèiem, més de 120 punts al capdavant de la general. I precisament aquest cert marge per encarar el tram final de la temporada és el que li fa ser optimista de cara a aconseguir la victòria final. Després d'aquesta doble prova del cap de setmana, la IndyCar anirà al Canadà i completarà el calendari de 5 cites més que queden passant per Califòrnia, Oregon, Wisconsin, fins a acabar en Nashville, Tennessee, el 31 d'agost.
I repassem altres informacions del dia. En format més breu amb la Marta, comencem pel mercat.
L'alert de Llagostera Guillem Jou, fins ara capità del Baxi Manresa, fitxa pel Bàsquet Corunya i se converteix en la setena incorporació de l'equip gallec, que la pròxima temporada jugarà en la primera federació. El porter del filial blaugrana, i ara parlem de futbol, Aaron Jakubisvili, jugarà cedit la pròxima temporada en l'Andorra de la primera ref.
Més problemes per a Paula Badosa,
que estarà novament de baixa, ara sense jugar les pròximes setmanes per un trencament muscular en el psoas ilíac, una lesió que se va fer abans de començar el torneig de Wimbledon. Badosa, de 27 anys, ocupava ara mateix el número 10 del rànquing WTA.
Un apunt de motor.
El Mundial de MotoGP ha confirmat que Alemanya tindrà gran premi fins al 2031. Això després d'un nou acord de 5 anys més que confirma Sachsenring en el calendari. El circuit alemany i el seu gran premi s'han convertit en el principal esdeveniment esportiu del país, amb una assistència que supera els 250.000 aficionats.
Alguna cosa més?
Doncs mira, que s'ha retirat la gimnasta belga Nina d'Herbael, especialista en asimètriques, als 25 anys, campiona olímpica en Tòquio, doble campiona mundial i 4 vegades campiona d'Europa.
Doncs fins aquí a repassar l'actualitat esportiva, les 7 més esports. Amb el Tot Costa, nosaltres ho deixem aquí, demà a la mateixa hora, a les 2, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.